Guanys per tenir Ubercoques a Porreres.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05. Encetem aquesta tercera hora de programa i seguim amb més propostes. En primer lloc, recuperam la notícia que ens cridava l'atenció a les 9, aquella presumpta galtada de Brigitte Macron, el seu home, que podia, diuen, no ser tant de bromes com varen pensar en un primer moment. Recuperam les imatges.
Crec que qui més qui manca ha pogut veure aquest vídeo. Eren imatges de quan Brigitte Macron i Emmanuel, president de França, van anar al Vietnam i sabeu com sortien de l'avió, però just abans de sortir de l'avió, ella li tenia les mans a sa cara amb allò que semblava que era com una galtada. La relació sentimental del matrimoni presidencial torna a ser portada després d'aquesta polèmica escena a l'avió. Aquelles imatges que es van fer virals fa mesos ara han tornat a posar-se sobre la taula arran de la publicació de unes fotos del president francès amb una actriu, Joana.
Exacte. Han de dir que, segons el periodista que explicava aquesta notícia, autor d'un llibre també sobre la parella presidencial, darrere aquesta discussió hi hauria uns missatges entre Macron i l'actriu franco-iraniana, que no sé dir el seu nom, si m'ajudes, t'ho agrairé.
Golshifet Farani.
Sí, jo assumes que no ho puc fer i que en Xisco m'ajuda sempre. Sempre, segons aquesta investigació, Brigitte Macron hauria vist converses de to massa íntim entre el president i l'actriu en comentaris com "te trob ben curre".
Deman en els companys de realització si me poden posar la portada de la revista francesa que ha sortit avui de matí, que allò que faria seria confirmar la relació entre Emmanuel Macron i aquesta actriu franco-iraniana. Ella ha assegurat que la relació era platònica i que aquests missatges haurien provocat tensions importants entre el matrimoni presidencial. De fet, ho tenim aquí, la foto que ha mis le feu au poudre, que traduït seria la foto que ha posat foc al polvorí. I just a baix poden llegir Brigitte Macron, Brigitte Macron con mis o corrent, és a dir, quan a Brigitte ho va saber d'aquesta relació, hauré donat un ultimàtum a son mari, li hauria donat un ultimàtum en el seu home, li hauria dit escolta, a mi hi ha coses que no me van bé, no me fa il·lusió que estiguis amb aquesta lota i per això hi podria haver tensió al Palau de l'Elisi. Des de l'entorn de Brigitte Macron, però ho han desmentit, categòricament, tant sa notici com aquesta versió, sa foto que nosaltres ara tenim aquí en portada, on podem veure a l'actriu Golshifet Farani en Emmanuel Macron, ens veiem a la coberta d'un iot, brufant amb una copeta, ells segurament deu ser xampany, perquè són francesos, i se'ls veu amb molta complicitat. Però jo ho he dit avui de matí primera hora, que jo crec que en Emmanuel Macron té un problema, i és que és tan guapo que sempre sembla que està lligant amb tu. És a dir, encara que t'estigui demanant, per favor, en aquesta recepta de coca de trampó, he de posar llevadura de força o llevadura de forn. És com si t'estigués demanant per anar al llit. Les coses com són, perquè quan ets
seductor,
evidentment, és a dir, en lloc de sí, avec moi, doncs talment. El que queda palès és que podria ser que aquella picabaralla que varen veure en aquell avió no fos una cosa afectuosa, com es varen vendre un primer moment, i el que sí que sembla és que al Palau de l'Elisi hi ha un problema de relacions maritals entre Emmanuel i Brigitte, que abans ho parlàvem, a França s'estila molt que un president francès tingui un amant.
Però, no
però podria ser que Brigitte no estigui tan d'acord en que el seu amo la tingui.
Però ella li va mirar el telèfon, en realitat.
Ella ho ha negat. Ha dit que ella no té per costum mirar el mòbil de la seva parella. Però també t'ho dic, no cal mirar el mòbil de la teva parella.
Home, si surt aquesta foto,
estimada,
és evident que no,
refereix,
clar.
No cal manipular-lo, perquè quantes vegades no hauràs estat en el sofà o en el llit de veure la teva parella, enviant un missatge, i tu veus aquí Gosfitec, i tu ja te sospites, perquè amb aquest nom, Gosfitec, només n'hi pot haver una. No crec que n'hi hagi moltes a l'entorn de Macron.
No és que no estigui d'acord amb això que diu Xisco, sí. Però per molt guapo, molt sexy, sí. Molt curro que el trobis en Macron, aquí hi ha cosa. Vull dir, no és que presqui, és que aquí hi ha cosa.
Ara de fer un parèntesi, quins roïssos. Objectivament, és un home guapo.
No, jo no he dit això.
Ah, no, que
no
però
tu dius que per ell que sempre lliga amb tu i a lo millor t'està demanant la recepta de la coca de verdura.
Clar.
I jo penso que amb aquesta lota sí que hi ha tema. Quan el riu suena, agua lleva.
Dir,
i jo
creus,
crec que s'ha galtada...
Tu creus que han pastat?
Jo crec que han pastat. Han pastat la coca de verdura, sí, sí. I te diré més. Aquesta galtada, jo ja en el seu moment ja vaig dir que no era una cosa... No,
natural.
Marta, que sempre pensa en la part positiva i jo ja vaig dir aquí hi ha, la cosa està...
Jo vaig veure més un joc i una broma, no, però no, ara no. Estic canviant d'opinió, sobretot, un, després de veure la portada...
Per això ets una dona sàvia, perquè no t'enroques en les teves posicions.
Això mai.
I si han de canviar d'opinió, canviem.
De totes maneres, tot depèn del testimoni d'aquest periodista en concret, eh? O sigui que això també, aquesta informació s'ha de posar en pinces.
Són
què diu aquest periodista?
Són dues coses diferents. Una cosa és en Florian Tardif,
exactament.
Que va fer un article per Paris Match, i una altra cosa són les fotos que ha tret la revista francesa que van demostrar ara mateix. Són com dues fonts diferents. D'una banda, en el començament no se li donava molta versemblança, podien ser allò que serien xafarderies de boudoir, si m'apures. En canvi, la portada de Closer amb aquesta foto crec que li dona una mica més de credibilitat i versemblança a que podria ser que el matrimoni presidencial francès estigués passant un
any. Llavors diré una cosa. En aquesta foto de portada que veiem aquí hi ha un pastatge. Acaben de pastar. T'ho dic en sèrio, sí, ho tenc claríssim.
Tu dius, però que a mi, com a mi, desembocanada...
Sí. Ho tenc clar. Sí.
Ja està.
És el moment de després.
Que quedi clar que és d'Anna Maroto que ha dit això.
No en dic res.
Jo no he fet aquesta afirmació, ho dic perquè si des de l'ambaixada francesa...
Per els oients de ràdio...
Peguen un club de telèfon a IB3, Joana Maria Maroto Munà, ja donaré el teu DNI si me'n demana l'ambaixada.
Per als oients de ràdio que recuperin aquesta imatge de la revista, però surt, és vera, molt relaxat, un poc en la camia... de manera desenfadada, no? La postura és totalment relaxada.
Home.
I, clar, Joana pot deduir o intuir que s'ho ha passat bé abans.
Una postura una mica postcoital sí que és.
Gràcies, Xisco Nadal. Ara va dit.
És lo típic que, evidentment, com que hi devia haver gent en aquell lloc, perquè ell sempre du seguretat, no vas despoeat a fer sa copeta de cava i te poses allò primer que topes.
Ara he fet de bon amic, perquè si me criden de l'ambaixada...
El manco també està el seu suport. I anireu plegats. En tot cas, a veure com evoluciona aquesta notícia, perquè sí que és vera que Florian, que és el primer periodista, diu que aquesta relació podria haver acabat ara. No sabem si continua o no la parella o si mantenen aquesta relació, però diuen, o algunes fonts, en concret aquest periodista en concret, que ja no continua la relació. No sé de quan serien aquestes imatges. També seria una pregunta interessant a fer-nos. El debat continua i probablement així evolucionarà aquí i tindran més detalls i així ho compartirem amb oients i espectadors. Però ara parlem d'altres tipus d'històries. Històries senzilles, que a vegades són les que més s'emocionen. Avui volem compartir una d'aquestes petites grans històries que han nascut aquí, a Mallorca, gràcies a la convivència entre generacions.
I Marta, tot va començar a un edifici intergeneracional de l'Ibavi, el Molinar. Allà, Edu Rodríguez va conèixer el seu veí, en José Antonio Medina, un músic paraguaià jubilat de 83 anys que feia molt de temps que no actuava davant el públic, però que conservava intacta la il·lusió per tornar a tocar la guitarra.
El que havia de ser una petita trobada musical entre veïnats es va acabar convertint en tot un concert sorpresa davant més de 100 persones, després que Nedu compartís també l'iniciativa a les xarxes socials. Una història que ha emocionat molta gent que parla de companyia, de soledat, de música i sobretot de la importància de mirar qui tenim de vora.
José Antonio va tornar a pujar a un escenari per interpretar música folklòrica del seu paraguai natal i durant una estona va recuperar aquella part seva que mai havia deixat, que era la de ser músic. Avui ens acompanya ja tot un veterà d'aquest edifici, Edu Rodríguez. Bon dia.
Buenos días, bon dia.
I el mateix José Antonio Medina. José Antonio, bon dia.
Bon dia.
Què va sentir vostè després de tornar a pujar a un escenari i actuar per més de 100 persones? Com va ser aquell moment?
Bueno, yo hacía tiempo que no me sentía tan feliz porque cuando uno ama su profesión, uno se siente al dejar de tocar y de cambiar totalmente de la vida que es de un artista, ¿no? Porque yo he trabajado mucho aquí en el espectáculo de Mallorca, en el casino, por ejemplo, en el show del casino, con el trío que tocábamos ahí, estuvo 7 años en el show del casino, ¿no?
I què va significar, José, per tu tornar a tocar aquestes cançons, tornar a sentir-te músic, tot i que músic ho seràs sempre?
Exacte.
Pues las fotografías y la imagen dicen todo de mí, porque me sentía muy feliz, ¿no? Me sentía muy feliz de poder volver a sentirme artista, músico, ¿no? Porque y me di cuenta de que había jóvenes allí y mayores
I tant,
también, pero
mira,
los jóvenes...
estem compartint les imatges de tot un públic entregat al Molinar, més d'un centenar de persones. Són unes imatges precioses en les que surten José Antonio tocant la guitarra i cantant davant de tota aquesta gent que l'estima.
I Edu...
Anirem a demanar a Edu, quan descobreixes que el teu veïnat, en José Antonio, tenia aquesta il·lusió de tornar a tocar davant públic, de tornar a fer de músic, però en públic, al voltant, i quan neix la idea d'aquesta sorpresa?
Bueno, José Antonio y yo empezamos la relación siendo vecinos, pero yo lo considero ya un buen amigo y quedamos prácticamente todas las semanas a tomar un café, a hablar y, bueno, compartimos ideas, ilusiones, hablamos, ¿no? Charlamos. Y hubo un día que la empresa con la que trabajo hicimos un concierto, bueno, hicimos una diada de Navidad en el edificio y trajimos música, ¿no? Entonces él bajó y dijo, oye, esto de la música, yo toco, a mí me gustaría también organizar algo así, que hace tiempo que no toco, y bueno, empezamos a trabajar un poco en ello. Y nada, al final lo que quise hacerle era una sorpresa para que fuese un poquito más impactante para él. I no dir-li que iba a ser tan multitudinària, que tampoc me lo esperava, la verdad.
No, i no només això, és que s'ha convertit una mica en viral, no? Perquè sí. Ha anat per les xarxes de les totes, heu sortit en els diaris, avui sou aquí per contar-ho també a través de la ràdio i de la televisió. No sé si esperàveu que se fes tan viral tot això.
No, no, que va, la verdad que yo aluciné con como el recibimiento de todas las personas, de cómo quisieron ayudar todos con su granito de arena. Uno me ayudó con la música, otro con la fotografía, otro con el espacio, y muchísima gente me ayudó. Me demostró que todo el mundo tiene algo dentro que quiere ayudar, a veces no sabe cómo. Simplemente hay que dar el primer empujón.
Deien a Joan abans que quan un és músic sempre, no? Però feia molt de temps que no tornava a sentir el contacte amb el públic, José Antonio. Recordo quan va ser la darrera vegada.
Sí, perdona.
¿Cuándo fue la última vez que tuve el contacto con el público? Porque después de esta sorpresa, decía yo que cuando uno es músico siempre, pero el contacto...
El último trabajo profesional lo hice tocando hace un año de atrás por ahí.
Ha dejado nunca de estar en contacto con la música.
Bueno, un poco sí, pero esporádicamente algunos que me conocían, pues un amigo tenía una boda de oro y me dijo, ¿por qué no vienes a tocar en mi boda? Y bueno,
claro.
Fui con un otro artista argentino, también un guitarrista, y la verdad es que la música que hacemos nosotros le gusta mucho a la gente. Y no nos explicamos nosotros los músicos por qué se ha dejado de tocar, seguramente porque la música también, ahora para los jóvenes se hacen otro tipo de música que interesa más, pero en realidad la gente sigue queriendo escuchar boleros, Y también nuestro folclore es muy rico en la armonía que tiene, por ejemplo, la guarania, que es un ritmo, es romántico, y después la polca paraguaya es más rápida, ¿no? Y es muy bonita. Siempre quise que a lo mejor nuestro gobierno se ocuparan un poco en eso, de traer... Por ejemplo, en una música sinfónica, así, de dar a conocer la música, pero están ocupados en otras cosas.
Sí, José Antonio, porque ahora que parlaves del bolero, un bolero es únic per enamorar. para ligar y para enamorar, nada como un bolero.
Sí.
No sé si a ti, que ya tienes maña con el instrumento y puedes cantar boleros, te ha servido mucho a la hora de conquistar.
Sí.
Si se puede contar en ese horario, claro. Ahora no te quiero meter en un problema, también te digo. ¿El bolero te ha servido?
Para ligar.
Sí. Para ligar, sí.
Un poquito.
No, yo no, para ligar no, porque estoy casado ya y entonces...
Pues nada, siguiente pregunta. ¡Vivan los boleros! No hay nada más que aportar a este detalle. Tornarem en el dia d'aquesta actuació. Ara que ja ha passat el temps, com la recordes? Has tornat a pensar, t'has vuelto a acordar d'aquell dia delante de tots tus vecinos, la sorpresa que tuviste, poder volver a tocar. ¿Has vuelto aquel dia a recordarlo?
Sí, claro que sí. Me acuerdo cuando íbamos conversando en el coche y él me preguntó, dice, ¿tú crees que van a venir 70 personas? Y yo le dije, yo creo que por ahí van a venir. Y él me dice, no, a lo mejor vienen más. Y él no me quería decir lo que estaba tramando, ¿no? Pero cuando llegamos allí, empezó a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente, ay, i bueno...
Però la cosa, José, perdona, no acaba aquí, perquè ja està organitzant un nou concert que, a més, s'està convertint en bastant viral a través de les xarxes. Mirau i escoltau aquest vídeo.
Estoy organizando un concierto en Mallorca para que mi vecino de 83 años vuelva a sentirse músico otra vez. El concierto será en el edificio intergeneracional donde vivo, el 19 de abril a las 6 de la tarde, en la zona del Molinar. Van a tocar tres músicos ya jubilados, música tipo polca paraguaya, guarania, tango...
No, que tornaríeu a fer-ne un, perquè segurament després d'aquest èxit entendreu més de concerts, però aquest és el vídeo que se va fer viral i que d'alguna manera va fer que tothom acudís en aquesta trobada, no? Com és la vostra relació?
Muy buena, ¿no?
Sí. Yo creo que en todo este asunto que a mí me vino muy de nuevo, pero... creo que cuando las cosas se hacen por amor, todo sale bien. Además, yo soy una persona muy creyente, ¿no? Entonces, para todas las cosas que voy a hacer o voy a tocar, siempre le pido a Dios que me ayude, ¿no? Porque le debo la vida, ¿no? Yo ahora estoy en una etapa de mi enfermedad muy avanzada y tengo que ir a hacerme diálisis 3 veces a la semana. Por lo tanto, dependo mucho.
Claro.
De mi estado actual. Pero para todas las cosas yo siempre le hago una oración a Dios, ¿no? Y me pasó una cosa curiosa, ¿no? Que hasta el último momento, hasta el día... Eso fue un día domingo, ¿no? El sábado yo no había podido contactar con mis compañeros músicos y estaba muy nervioso porque digo, que si no viene o le pasa algo, no sé, porque son mayores también. Entonces yo digo, ¿y qué voy a hacer yo? Yo solo ahí con mi guitarra. Pero felizmente el sábado por la mañana me llamaron, me dijo, bueno, vamos a estar allí. Y digo, uy, qué alegría. Pero por eso digo que a veces las cosas, cuando se hace por amor, porque yo le he explicado bien, digo, mira, esto es una colaboración. Digo, no te estoy contratando como artista, porque yo sé que son buenos músicos. Y como ya le dije, pues hemos estado trabajando aquí toda la vida, aquí en los hoteles, de aquí los mejores hoteles.
José Antonio, a nosotros nos encanta su edificio. No és la primera vegada que els convidam, no? I que coneixem els diferents veïnats d'aquest edifici intergeneracional, el Molinar, on conviuen gent jove i gent més major. Però jo crec que tothom se beneficia aquí, eh? Perquè la gent més major pot gaudir d'iniciatives que vosaltres promoveu, no? Però al revés també, Edu, eh?
Sí, totalmente. Yo aprendo mucho de...
Quines coses has après dels teus veïnats?
Pues aprendo a valorar más la vida... Porque me hacen ver la vida con más tranquilidad y valorar las cosas importantes.
Más tranquilidad, muy importante, eso
sí.
Es verdad.
Sí, porque a veces voy de a tope y no me doy cuenta y me estoy estresando por seguir un nivel de vida que a lo mejor no me hace falta, de correr tanto.
No, y que además, molta de gente, muchas veces vivimos como muy conectados, ahora también muy estresados, conectados digitalmente, pero a veces poco conectados con la gente que tenemos de fuera, sí. En los veïnats, ¿no? Y este difícil lloc que tiene es que de alguna manera ha fet que tengueu una relació entre vosaltres, vos conegueu i vos convertigueu una mica en família, perquè per ventura hi ha gent que està tota sola o gent que ho passa malament i entre tot feis una mica de pinya, no? Això és molt guapo.
Sí, la verdad que es como una serie de televisión tipo Aquí no hay quien viva o algo así, donde, bueno, hay cosas buenas, cosas malas, También hay salseos, también hay peleas, también hay de todo, hay de todo. La verdad que aprendo mucho y es muy entretenido vivir ahí. Siempre hay muchos vecinos que tienen iniciativas propias y me sorprenden, ¿no?
Edu, ara que has obert aquesta porta de salseos i dels possibles conflictes, te toca tu fer com a d'ambaixador, de pau, per mirar de controlar aquest edifici, continuï amb aquesta bona harmonia.
Bueno, a veces me han tocado algunas veces estar en el centro del salseo, porque, bueno, a veces las personas piensan cosas... No, sabes, películas, ¿no? Y me ha tocado a mí estar en medio.
Pero... ¿Tú has hecho de Celestino o has imaginado sí. cosas que por ventura exacto. no eran, no?
Bueno, de hecho, ahora estoy haciendo de Celestino para una vecina que me dijo que quería... Bueno, que estaba cansada de estar sola, que tenía ganas de volver a estar con alguien, conocer a alguien, ponerse guapa para salir y estamos ahí en ello. Hicimos un vídeo y todo para promocionar. Un Tinder, un All Dates.
No, no.
Pues heu de després comptar si ha anat bé la futura relació.
No, que també demostra que l'amor no té edat.
No,
i que
exacte.
Qualsevol, i que qualsevol edat és bona per intentar tornar a trobar una companyia i que millor que en aquest edifici multigeneracional. Que clar, perquè si gent no ho sàpiga, això és un edifici de Sibavi, on una de les condicions és que hi ha d'haver gent de certa edat i també joves que en certa manera ja donau suport. I això ha estat una de les fórmules màgiques que han aconseguit que la convivència vagi tan bé.
Exactamente. És una de les condicions.
Properes activitats. Que hem de prendre nota, perquè no se mos ha d'escapar cap. Res. Aquesta darrera era del concert d'en José Antonio, però jo no sé si hi ha algunes que no mos poden perdre i que tal vegada poden compartir amb oients i espectadors. Quina és la propera?
Pues mira, la siguiente yo creo que va a ser hacer algo, un evento de conocerse entre generaciones, en conocer pareja, ¿no? Conocer...
¡Ay!
Gustaría como organizar algo así, porque no es la primera vez que personas me dicen que están cansadas de estar solas. Y que les apetecía conocer a alguien para salir a cenar, para
¿per qué no?
tener a alguien pendiente allí,
y tant que sí.
una pareja.
No te data, ¿eh? ¿Encara?
No,
no te data.
Esto es complicado, hay que organizarlo.
S'està organitzant, ¿eh?
Sí.
Aquí estirem ben pendents de poder conèixer totes les activitats d'aquest edifici intergeneracional, el que sempre donant vou, perquè sempre ens fem ressò d'aquestes iniciatives tan positives que milloren la qualitat de vida de les persones. José Antonio, enhorabuena por ese concierto. Nos ha encantado compartir esas imágenes y de verdad que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por su visita.
Pues yo también estoy muy agradecido y especialmente estoy agradecido a Libavi porque...
Claro.
Como sabéis muy bien, el problema ahora de encontrar una vivienda. Antes vivía en el pueblo español, más o menos alrededor de allí. Y estuvimos viviendo varios años allí, pero se venció el contrato.
Claro.
Y bueno, salió lo del Libavi y encantado.
Nos alegra muchísimo tener noticias positivas, porque aquí hablamos muchísimo del tema de la vivienda prácticamente cada día, así que nos alegra el doble conocer casos de éxito. José Antonio, ha sido un gusto conocerle, de verdad.
Ustedes me permiten.
Claro que sí.
Como yo soy testigo de Jehová,
sí.
creo mucho en las promesas de Dios, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes una profecía bíblica de un profeta antiguo, que tuvo cumplimiento después que los israelitas volvieron de 70 años después de esclavitud en Babilonia, volvieron a Jerusalén. Y entonces ahí se cumplió esta profecía. Pero tiene un cumplimiento moderno que tiene que ver con Jesucristo como rey del reino, ¿no? Y mire lo que dice. Es interesante, ¿no?, lo que dice. Construirán casas y vivirán en ellas. Dice... Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. Bueno, hasta ahí, ¿no? Pero qué bonito,
¿cómo
¿no?
manifiesta la situación de la
qué bonito
de
cuando la gente
sí.
en el futuro tenga cada uno una vivienda y que no
y
sea...
Tant.
Perquè és un...
És així, l'habitatge ha de ser un dret. Vostè ho ha dit.
Algo elemental para todo ser
humano. Ho ha explicat perfectament. Un dret essencial, i tant que sí. José Antonio, un abraçado. Edu, igualment. Moltíssimes gràcies per la visita.
Muchas gracias a vosotros.
Petita pausa per publicitat. Ja està aquí als nostres estudis la nostra comare, Ana Isabel García, precisament per parlar de salut materna.
Tres ràdios. Joc net.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Una setmana més ja tenim a l'estudi d'IB3 Ràdio la comarana Isabel García, amb qui avui xerrem dels canvis emocionals i mentals que produeix l'embaràs. Sí, voy a ser mamá. Voy a
tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Sa mare no és només un canvi físic, també transforma la identitat, les emocions, les prioritats i fins i tot el cervell. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Materna, que celebràrem la setmana passada, avui volem parlar d'una realitat que moltes dones viuen en silenci: la matrescència, el baby blues i la depressió postpart.
I per entendre tots aquests conceptes i saber què passa exactament durant aquesta etapa tan intensa i tan llarga, perquè no només és quedar-te embarassada i parir, sinó que va més enllà de tot això, saludam a la nostra comare, Anna Isabel García. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, com vosaltres?
Un bon meló, no?, perquè hi ha molt que podem parlar d'aquest assumpte, i hem de començar dient que durant molt d'anys s'ha parlat molt de canvis físics, a lo d'en Xisco, però no només és això, són canvis emocionals, mentals. Això està començant a canviar, la gent ja comença a entendre que mos passa de tot.
Sí, realment és una cosa que s'ha començat a estudiar fa poquet. No sabíem tant sobre els canvis a nivell de ressonància magnètica, a nivell de totes les estructures del cervell fins fa molt poquets anys, no? S'ha començat a estudiar fa poc. El biaix de gènere en la investigació mèdica mos ha afectat en aquest sentit també, i fa molt poquet que però sí que és vera que, no, sempre han sentit a xerrar aquell concepte, no, del baby brain o de la momnesia, no, això que se diu de que les mares quan estem embarassades, les dones quan estem embarassades o quan som mares tenim aquesta mena d'oblits, no, aquests canvis que mos fan que el nostre cervell estigui molt distint, i ara sí que li podem posar paraules, li podem posar ciència en aquests canvis, no, que per fi tenim una explicació, no?
Clar, de fet, se parla molt ara d'aquest concepte de matrescència, però volien saber què significa exactament aquesta paraulota.
Sí, per qui no ho he escoltat mai, matrescència és una mescla de maternitat i adolescència, perquè s'ha vist que precisament en aquests canvis cerebrals el que passa és que el cervell de les mares se modifica d'una manera molt similar a el que passa a l'adolescència. Què vol dir això? De repente ens trobem que volem partir de casa o volem fer com aquesta rebel·lió que fan els adolescents. No, no és això. La qüestió és que hi ha una espècie de poda neuronal, això que vol dir que s'eliminen vies neuronals que no se fan servir i se potencien altres que ens ajuden a la tarea dels cuidats, no? De les cures del nadó. Per tant, això ens fa que, diguéssim, se potenciï molt l'empatia, com aquesta esfera que té tot a que veure amb les cures del nadó, no? Uh-huh. I tot aquests canvis fan que moltes vegades tinguem una espècie de... no sabem com sentir-nos, no? Durant l'embaràs, aquesta mena de canvis emocionals, aquesta muntanya russa, no? Llavors, ara per fi li hem posat nom i li hem posat paraules i no és que estiguem de com ens tornen boges, sinó que realment és una cosa que hormonalment té una causa i té una conseqüència, no?
Mira, i ara que dius això, perquè quan una dona acaba de tenir un infant, un nadó, pareix, en realitat tothom pensa que hauria d'estar superfeliç tot el temps, no? Uh-huh. I això no sempre és així. Aquesta pressió social pot fer que se faci més difícil fins i tot encara el postpart.
Clar, que és que aquí també s'estrellada aquesta culpa, no? Per haver de sentir aquesta felicitat, que a vegades no se sent tot d'una, no se sent d'aquesta manera automàtica, no? En teoria, durant l'embaràs, tenen lloc canvis bioquímics que fan que s'afavoresqui aquest vincle amb el bebè. Quan tu el tinguis a damunt, en principi això ha de tenir com una espècie de base prèvia que t'ajudi, no? A establir aquest vincle, però a vegades no és tan automàtic, no? I quan no sorgeix de manera automàtica, hi ha dones que senten molta culpa, no? I a vegades aquesta tristesa, aquesta sentir-se com una espècie de soledat, com un pou de tristesa molt gran en el postpart, pot tenir com uns dies on sí que trobam que això pot tenir una espècie de normalitat, però si passam d'unes 2-3 setmanes amb aquesta tristesa, ja hauríem de consultar. És important que no normalitzem que aquesta tristesa s'allargui, no?
És important determinar un termini. Sí. Més de 2-3 setmanes, sí. Això ja se pot cronificar.
Exacte.
I a partir d'aquí hi ha problemes. Problemes que també poden tenir solucions.
Exacte, sí, això no vol dir que mos haguem de conformar, no?
Sí, aquest període seria el baby blues.
Exacte.
Aquestes setmanes de tristesa, sí. Quan t'has acabat de parir,
sí.
Entra dins la normalitat, sí. A partir d'aquest període de temps, 2-3 setmanes, ja hauríem de demanar ajuda a un especialista per, sí, saber si realment depressió postpart.
Sí, exactament. El baby blues és el que diu tristesa puerperal i se considera normal, no? És a dir, és aquestes canvis emocionals, aquestes hormones que no estan jugant una mala passada, que ho consideren normal. Però si passam aquestes 2-3 setmanes, és important consultar.
Clar. Sí.
No, m'hi va vengut en el cap una imatge meva i que crec que podem compartir, o segurament moltes de les que han estat mares les ha passat, no? Aquell moment en què arribes després d'estar a l'hospital, després en què has donat a llum, que t'ha passat un camió per damunt, arribes a casa, no? I és el moment que és meravellós, òbviament, però també és el moment de que te pegues a plorera màxima perquè dius, ostres, no sé, se te fa com una muntanya, no?
Sí.
És una sensació que moltes mares comparteixen i m'imagino fins i tot que quan ets mare fredina aquesta muntanya és encara més gran.
Clar.
I més alta, no? D'afrontar-te en aquell moment de quedar-te tota sola amb l'infant.
Sí.
Quines senyals mos han de fer passar pena, no? D'aquesta plorera, en aquesta depressió postpart, en,
sí,
aquest baby blues. Però, clar, evidentment hi ha coses que se's passen tot d'una i d'altres que no.
Clar, sí, el que deies, no? És que és de cop aquesta responsabilitat que t'acaba damunt, no? Tens aquests 9 mesos per anar assumint una mica el que està passant en l'embaràs, però és que passes en unes hores d'estar embarassada, no estar-ho, de tenir la criatura dins teu o estar de fora, i és com de cop assumir moltes coses, no? I el que mos ha d'alertar, el que mos ha de tenir... han de prestar-hi atenció, és un poc en els sentiments que tenim cap a el bebè, no? Deim que aquest vincle se va establint a poc a poc, no? Si veiem que mos està costant establir aquest vincle, mos està costant com sentir aquesta vinculació una altra vegada amb el bebè, és un motiu per consultar. O si inclús tenim motius, o sigui, sentiments com a negatius, no? Hi ha dones que a vegades els hi passa pel cap i és una cosa que se parla poc, eh? De cop estàs amb el teu bebè, estàs al costat d'unes escales, i a vegades hi ha dones que quan estan fent aquest canvi ja cap a depressió postpart, pensen com o tenen aquesta idea de què passaria si se me caigués per les escales, no? O sigui, és vera que és fort, no? Però hi ha dones que quan tenen aquests problemes per vincular-se amb el bebè, tenen aquest tipus de pensaments, no?
Intrusius.
Intrusius totalment, que no ho controles. Per tant, aquest tipus de coses, clar...
Fas molt bé en parlar-lo, perquè estic segura que alliberen moltes persones
que
moltes
vegades
pensen que he tornat boja, exactament, i
clar,
que se viuen en silenci. Tornant la fase, després d'aquestes 2-3 setmanes, quan ja se considera que s'ha de demanar tractament professional, quins tractaments hi ha? Ens referim sobretot a la teràpia psicològica, farmacològica, però entenc que si s'està donant pit a vegades no pot interferir. Com són els tractaments?
Sí, el primer, primer contacte d'una dona que senti aquests símptomes seria parlar amb la seva comare, i la comare s'encarregaria de derivar en aquest cas a psicologia, el primer, no? I la psicòloga faria una primera avaluació i depenent de lo que detectàs, pues, seria només un tractament en teràpia o inclús en medicació. Hi ha medicació que se pot fer servir inclús donant espites, que de fet no ho han de deixar passar perquè és que, clar, aquests sentiments negatius poden anar a més, pot ser un problema greu, no?, a l'hora de les cures del nadó. Per tant, no han de tenir por de consultar i de demanar ajuda amb aquests temes perquè tenen solució. I també és molt important que les dones que han patit una depressió postpart en un primer embaràs o en un primer postpart, hi ha més risc de tornar a passar en un segon. Per tant, és important que tenir-ho en compte i tenir-ho observar com a més aquests símptomes, no? I clar, també influeixen molts factors que poden desencadenar més aquesta depressió, no? Per tant, depèn de com han viscut aquest embaràs, de com han viscut aquest part, ojo, que
depèn de les circumstàncies, depèn, de què ha passat. Qui sap si és una persona que s'enfronta a una separació,
clar,
a la mort d'un familiar, clar, a la pèrdua d'una feina, és que no se sap.
El suport que tinguis al teu voltant, és que al final tenir cura d'un nadó és una feina molt, molt dura, no? Per tant, fer-ho tota sola, fer-ho sense ajuda, fer-ho en circumstàncies difícils, que pot desencadenar això de manera més fàcil.
Tu saps que molta gent, quan has de tenir un nadó, sempre te diu, procura dormir, no? I és vera, perquè
acumula hores de son.
Que tant de bo, eh? Però és vera, és una etapa del cansament extrem, i el cansament extrem també te fa que puguis estar més sensible, puguis estar més exposada, no?, a patir una depressió postpart. És que el cansament és el pitjor enemic. Prova d'això és que de vespre, jo sempre ho dic, les decisions se veuen pitjor que des del
matí. Jo no he estat mai embarassat, però jo a vegades...
Però sí que has estat cansat a
nivells
extrems.
Sí, però jo a vegades sé aquest son i veus que el món...
A mi m'ha passat de vespre.
Ho veus tot supernegre? Sí. No, de dia. Que sóc la millor dues unes horetes. I fas una migdiada i sembla un doi, però dormir una horeta i els problemes que tenies o el que veies tot, que era terrorífic,
ja canvia,
vas a tenir un altre color.
M'agradaria que va anar Isabel amb un missatge a totes aquestes mares que ens escolten i que han sentit culpabilitat, com apuntàvem abans, perquè és molt humà sentir-la, no?, que se puguin sentir alliberades.
Sí, lo important és, diguéssim, com normalitzar que aquests canvis succeeixen, diguéssim, llevar-nos aquesta culpa o aquesta, no?, aquesta mirada de judici des de fora, sinó que és normal que tinguem aquests canvis en nosaltres, però també observar quan algo s'està desviant de normal i cercar suport. És important. Sempre dic aquesta frase que m'agrada, que it takes a village, o sigui, necessitem una tribu sencera per cuidar d'un bebè i sobretot per sostenir aquella mare. Per...
No, i sobretot que deixen de creure que la maternitat és idíl·lica per molt que mos ho mostrin a les xarxes socials. Vull dir que no hem de poder parlar de les coses que no estan tan idealitzades i que no són tan meravelloses.
Sí. Anna Isabel, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Uns consells tornen tot d'una.
Tres ràdios dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Quasi sempre, o moltes vegades, parlam de mestres, metges, psicòlegs, però hi ha una professió essencial que continua sent poc visible i, tot i treballar cada dia amb algunes de les realitats més difícils de la societat, ens referim als educadors socials, una eina vital a la nostra societat, Xisco.
Professionals que intervenen en menors vulnerables, persones migrants, gent gran, persones sense llar o interns en centres penitenciaris. Una feina intensa, emocionalment, moltes vegades desconeguda, i segons denuncien molt de professionals, també poc reconeguda i de la qual en tenim poca cura.
Sí, i precisament d'aquesta realitat en parla aquest llibre que tinc aquí a les meves mans, Educadora Social, No Puede Salvar el Mundo. És un llibre que ha escrit la Marina Rubí, un relat sincer, crític i també carregat d'humor sobre què significa dedicar-se a l'educació social avui en dia, les dificultats de la professió i també, sobretot, el desgast que sovint comporta fer feina a peu de carrer.
Marina Rubí és educadora social, doctora en estudis de gènere i investiga especialment la realitat de les dones dins el sistema penitenciari. Fa a xarxes socials vídeos com aquest.
Hoy en Preguntas Clàssiques sobre Educació Social, ¿qué hace exactamente una educadora social? La función principal de una educadora social es acompañar al usuario o usuaria en su proceso de recuperación y mejora. Es decir, formar parte de este proceso a través de intervenciones socioeducativas que facilitan a la persona ir progresando en su situación de mejora. Aunque en la práctica y para muchas...
Vídeos molt explicatius, molt directes, amb un to d'humor. Marina, bon dia.
Bon dia.
Primer t'he de dir que m'encanta el títol del teu llibre, No puedes salvar el mundo, perquè m'imagino que darrere dels educadors socials també existeix aquesta pressió. No se pot salvar el món, però a vegades sí que se pot fer que el món sigui un poc diferent.
Totalment. El títol del llibre és un recordatori. És un recordatori de que la nostra feina no ha de consistir en salvar el món, que la nostra feina consisteix en acompanyar persones i que no ens hem de sentir responsables d'algo tan gros i hem de ser realistes amb el nostre dia a dia.
I Marina, et creus, ara amb aquest vídeo explicaves una miqueta quina és la funció, la feina, la tasca d'un educador social. Creus que en general la societat coneix que fa un educador social o t'han fet aquella pregunta eterna que se sol fer, però tu, en realitat, què fas?
Sí, totalment. Sí, hi ha un desconeixement de lo que és el sector social en general, primer de tot, i després de dins el sector social hi ha com una jerarquia. Que el poc coneixement que hi ha del sector se reparteix en els diferents professionals i què passa? Pues que a lo millor se coneix més que fa un psicòleg o no psicòloga que fa una educadora social.
Clar, i en quin moment vas decidir que havies d'escriure un llibre? No sé si per omplir aquest buit de coneixement, perquè si qualcú passa per les pàgines d'aquest educadora social No puede salvar el mundo, entendrà una mica més aquesta feina que feis. Ho dic perquè la meva neboda també ho és, educadora social, té companys que ho són i sempre els demano el mateix, que feis?
Exacte.
Perquè tampoc és que sigui una cosa fàcil d'explicar, perquè toqueu tant de camps, el món del tercer sector és tan ampli que de vegades entendre que fa un educador social se fa difícil d'explicar. Explicar. I tu, cansada, dius, quan t'ho demanen, aniràs repartint llibres per tot, quan et diguin, Marina, de què va ser teva feina? Yes.
Toma.
I ja no me facin aquesta pregunta.
Sí, en el final, el llibre sorgeix d'una necessitat, primer de tot personal, d'explicar això, el que jo he viscut com a educadora, això és la meva realitat, és la realitat d'un sector sencer, que és el sector social, i que hi ha una necessitat d'alçar la veu, de fer... entendre què és el que feim, què és el que som, la nostra responsabilitat i la nostra feina diària i lo important que és per la societat.
I, de fet, és una feina molt important i que aborda moltíssims aspectes. Tu t'has focalitzat, sobretot, en la situació, la vida de les dones dins els centres penitenciaris. Quina és?
Bueno, la realitat de les dones dins el centre penitenciari és molt dur. Algo que sempre m'ha creat molta atenció és que són dones que la gran immensa majoria han estat víctimes de violència de gènere. Són dones que recorreixen a la delinqüència per sobreviure, en general, i bueno, la realitat és que s'enfronten també dins presó a una desigualtat de gènere i un patriarcat que també està present en el seu dia a dia de dins el sistema penitenciari.
Marina, és cert que crec que poden coincidir tots en dir que l'educació social és una professió que té un especial desgast emocional, no? I precisament en el llibre combines reflexió amb humor i cercar-me. No sé si també per tu és una manera de sobreviure emocionalment, no? A tot plegat.
Sí. És el meu punt també d'entendre el món, és a dir, de diferents àmbits de la vida, intent sempre donar-li aquest toc d'humor, de cercar-me, perquè és millor. Però sí, si m'ho centrem més a nivell professional, doncs per suposat ha estat una forma de sobreviure per salut mental, perquè si no te fiques dins un pou oscur, negre, trist, enfadat, que és encara pitjor per salut mental que no intentar donar un toc
que
diferent.
Que no sé si te va passar la teva promoció, però és una de les professions en què comença molta de gent i pel camí va deixant el vaixell molta de gent perquè no sabeu capaç, no? Pensa, jo no estic feta d'aquesta pasta necessària per poder ser educador social.
Totalment, i també un pic dins el món laboral també hi ha moltes educadores que s'adonen compte de com està la professió, de lo invisibilitzada que està, de la falta de reconeixement, de les condicions laborals, i acaben també per deixar d'exercir com a educadores.
Conta'm-nos un dia a dia a la teva feina.
Un dia a dia depèn. Hi ha molt de dies. Hi ha dies molt bons en els que les intervencions són d'un èxit que les persones pues, que en les quals estàs pues, fan procés de millora i tot evoluciona i està molt bé. Hi ha dies i intervencions que són molt dures.
Això vols dir que a vegades arribes plof a casa teva, com és lògic i com és humà, perquè has vist situacions, m'imagino, molt dures.
Sí, sobretot també jo crec que unes intervencions, les persones i la càrrega emocional per fer feina amb persones i per fer feina amb problemàtiques bastant fortes és greu, però el que més carrega a nivell emocional i a nivell personal i que t'adus a casa són les condicions laborals, són els horaris, són els salaris, són fer funcions d'educadora, de psicòloga, de cuinera, de netejadora, de conductora, que al final tu veus que no arribes perquè no pots arribar a tot.
I sí, que aquí també hi ha una crida a la reivindicació de la professió i de les condicions molt important.
Per suposat, aquest llibre també és una forma de dir aquí estem, aquí volem seguir, no tot és molt important, és una professió que serà cada cop més important i necessitem que se mos reconegui, necessitem un canvi a nivell de condicions laborals i necessitem que se curi i s'autocuri els professionals.
Clar, la matèria primera de la vostra feina són persones, depenent del grau d'implicació que tu tinguis a nivell humà, s'ha de fer molt complicat fer aquesta feina. Com s'aprenen a posar límits quan fas feina constantment amb problemes de primera magnitud?
És una pregunta que també me faig jo cada dia d'avui i me la faig des de que vaig sortir de la carrera.
No, perquè la Marta però... te demanava, arribes a casa plof. Home, clar, tu pots arribar plof un dia, dos dies, però sí, cada dia aquesta ha de ser smooth en què entres per la porta de casa teva,
has de saber sortir de la feina, això és difícil. Has de saber dir, faig feina amb persones, som ara mateix no som una Marina, som una educadora social, he de posar una solució en aquesta problemàtica, i si puc bé, i si no puc, i no podré avui, i he de poder d'aquí un temps, has de respectar els teus espais, has de respectar...
Sí, però en quin punt, Marina, comences a dir aquest expedient ja el faré demà? Supos que aquí és quan realment entres dins el que seria la feina de ser una educadora social. Com deia na Joana, molta de gent comença aquesta carrera il·lusionadíssima, però després veuen que pot ser aquesta duresa en el seu dia a dia, no la poden dur sobre les espatlles. En quin moment entens que és una feina que està molt bé perquè ajudes a millorar la vida de molta de gent, però que també és una cosa que és la teva vida?
Totalment, ho entens quan ho vius i quan te veus sobrepassada, quan veus que tu estàs intentant ajudar una persona, però tu també estàs caient amb aquesta persona. I no hi ha un manual de com posar límits, no hi ha res escrit de com fer-ho. També cada persona i cada professional té una forma de ser. Jo soc molt emocional, a mi m'afecta molt i a mi m'ha costat molt aprendre, però al final... com aprens? Pues jo crec que visquent les diferents situacions i després potser tu vius la mateixa situació amb una altra persona i quan ja ho has passat i ja has sabut duro, és com, vale, això ho conec, ho puc fer.
I també supos que compensa els dies en què tu arribes a casa i dius, ostres, la meva actuació, la feina en equip, ha suposat millorar la vida d'aquesta persona, no? Això
totalment
és supergratificant.
És molt enriqueïdor. Sempre ho dic, ho vaig aprendre una formació, però quan nosaltres deixem d'estar, que l'objectiu de la nostra feina hauria de ser deixar d'estar, deixar de ser necessàries, i veus que la persona, la família que tu has intervengut, que has ajudat, superes la situació, és molt gratificant, te sents part d'una cosa molt grossa i poder compartir amb les companyes amb aquesta persona i fer un poquet de reflexió personal sobre la situació, pues, t'endús a casa, pues, es coble i el cos pues, està a tope, super content.
Series capaç ara de posar-nos dos exemples de la cara de la moneda, no de cada banda, un moment o una situació que t'ha deixat de fet, que t'ha deixat fet a pols i un altre que t'ha omplert el coret i que t'ha donat molta satisfacció.
Sí, bueno, n'hi ha molts de les dues coses, però me ve un usuari que vaig tenir que des d'aquí, des d'on estava ja fent feina, l'ajudàvem un muntó, estàvem fent intervencions setmanals amb ell en diferents àmbits, estàvem millorant la seva situació, estàvem com a fent un progrés molt bo de millora i se'n va anar. I clar, quan se'n va anar a viure a una altra part d'Espanya, deixes de poder accedir en aquesta persona, deixes de poder ajudar i desvincular-te ja és complicat, desvincular-te de cop i sense saber com acabarà és molt dur. I per una altra banda, pues, èxit, jo sempre poso el mateix exemple, però jo vaig fer feina en un centre de menors de Menas i hi ha dos germans amb els quals vaig fer feina que a dia d'avui són part de la meva família, han aconseguit, a part d'independitzar-se, que ja és molt complicat, en el món en què vivim ara i el país en què vivim ara, és molt complicat que un jove se pugui independitzar. Estan independitzats, tenen feina, xerren perfectament espanyol, tenen formació i són joves que ho han passat molt malament i que s'han superat d'una forma increïble.
Les dues cares de la moneda, com apuntaven a Joana, formen part de la vida dels treballadors socials. Què t'agradaria que arribés a la societat a través d'aquest llibre?
M'agradaria que, primer de tot, se reconegués la nostra feina, que vegin que les educadores socials també salvam a persones, que no salvam el món, però que sí acompanyem en processos de millora que fa que moltes persones, pues, sentin que s'han salvat i després també fer una crida i que vegin que és necessari millorar les condicions laborals de les educadores, que és necessari que se mos reconegui, que se mos valori i també donar l'espai a les persones, veure que les persones necessiten i han de poder tenir oportunitats i que la nostra feina és garantir oportunitats i drets en aquestes
salvar-lo
persones.
Salvar-lo potser no, però canviar-lo segur que sí.
Per suposar-lo.
I un poquet, fins i tot, salvar-lo, jo t'ho dic.
Sí, també.
Marina Rubí, moltíssimes gràcies per aquesta visita i enhorabona per aquest projecte que
gràcies
pugui arribar
a
moltíssimes persones.
Moltes gràcies.
Són les 11:55, tot d'una, el temps d'esport. Tous, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
Bon dia. I de l'esport que arriba marcat per la derrota del Mallorca i el camp del Getafe. Una derrota que ha fet molt de mal al vestidor i també al mallorquinisme perquè amb aquest 3-1 d'ahir al Coliseum en Mallorca s'acosta i de quina manera a les posicions de descens mal partit del conjunt de Michelis i el pitjor van ser les sensacions perquè el Mallorca va fer un dels pitjors partits des de que ha arribat el tècnic argentí. No només la derrota del Mallorca acosta el conjunt vermell al descens, sinó també se va ajuntar tot perquè van guanyar tots els rivals directes, va guanyar el Sevilla, també va guanyar l'Espanyol i fins i tot l'Alavés va guanyar contra el Barça, que ja és campió de Lliga. Ara, el Mallorca se jugarà la permanència a les dues pròximes jornades, està obligat a guanyar, ha de treure els 6 punts que hi ha en joc, ara diumenge té un partit contra un rival directe, com és el Llevant, i acabarà la temporada la setmana que ve a Somos contra l'Oviedo, per tant...
Toca passar pena.
Sí, sí, toca passar una penada, perquè està molt complicat, perquè tots els rivals directes guanyen, i el Mallorca, de moment, no suma de 3, per tant, importantíssim guanyar contra el Llevant, perquè si perd i la resta de marcadors no acompanyen, podria ser diumenge equip de segona.
Molt ràpidament. Té possibilitats?
Té possibilitats. S'ha de confiar. L'Oviedo ja està descendit.
Sí.
Per tant, l'Oviedo se li hauria de guanyar. La gran final serà diumenge en la Ciutat de València contra el Llevant.
Estirem molt pendents. Miqui, tots, moltíssimes gràcies. Sí, tant que sí. Repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca, i saludam ja Clara i Mami. Bon dia, Clara.
Bon dia, avui el dia Menorca, no sabeu quin dia més meravellós mos espera aquesta hora de ràdio, perquè som en directe des de recinte firal d'Es Mercadal, gaudint del primer dia de la Menorca Horse Week, així que feim programa especial des d'aquí. Tenim aquí al costat Antolo Mercadal, president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, que serà un dels nostres convidats, així com també en Fabrizio Bonet, expert internacional en doma natural i benestar aquí, i na Marta González, periodista equestre amb ambaixadora d'aquesta Menorca Horse Week, que és una setmana completa d'activitats. Avui matí, no sabeu la de fiets i fietes que hi han des diferents centres escolars de la nostra illa. Han gaudit d'un espectacle equestre a primera hora i ara estan fent tallers relacionats amb el món aquí. Tot un esdeveniment perquè el cavall de raça pura menorquina surti de Menorca i es coneixi a nivell mundial.
Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys i d'on naltros. Avui començarem el programa, com fem el segon dijous de cada mes, dedicant pràcticament la totalitat del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa, com per exemple el control de caravanes, espais urbans i rurals, i també del futur de l'ensenyament a la seu de la UIB a Eivissa i d'altres projectes que demanen la implicació del Consell d'Eivissa, com és el seu posicionament davant del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escudolar. Però deixarem també un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, tant a Eivissa com a Formentera.
I acabam amb els continguts del dia a Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia, Jaume.
Començarem parlant amb una llibretera, la Marian Colom, de Llibres Colom, la llibreria més antiga de Mallorca, que ha decidit traspassar, perquè no perquè no hi ve el negoci, sinó perquè vol prendre un altre rumb de vida. Menys quins motius han duit a la Marian a traspassar la llibreria més antiga de Mallorca. Després parlarem de la Fira de la Sardina, que des d'avui fins diumenge omplirà tota Palma d'aquest preuat peix blau, que per barat que sigui, bé, ara ja no bastant, diuen que és un dels millors els que en tenen de peix. Després parlarem amb Anna Travesset, que acaba de guanyar el premi Alejandro Malaspina de Ciències Naturals, el premi nacional, una científica de Cimedea, de la qual estan tots molt orgullosos. I per acabar parlarem d'una plaga, de Banyarriquer. Bé, no és exactament una plaga, perquè està fent molt de mal a les usines d'aquí, de Mallorca, però resulta que és un escarabà protegit per Europa. Com ho fem? No ho sabem.
Un problema difícil solució, sí, sens sí, dubte. Sí. Vos escoltam tot d'una. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous.